Gaià amb Gerard Baller.
Bona nit, 10:15, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 16 de febrer del 2024. Entrem de ple en un cap de setmana amb protagonisme per la Copa del Rei de bàsquet. I l'últim equip classificat de moment per a les semifinals és el Barça, que aquesta tarda, ho hem viscut en directe a RAC1, ha derrotat el Baxi Manresa en un partidàs, en un duel català molt i molt igualat, que pràcticament no s'ha decidit fins a l'últim minut. Ens ho han explicat des de Màlaga, al pavelló Martín Carpena, el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, molt bona nit.
Bona nit. I també el Damià López. Hola, Dami.
Hola, Gerard, bona nit.
Bona nit. A veure, anem a pams. Ara parlem d'aquest Barça-Baxi Manresa, però abans tenim en joc l'últim partit de quarts de final, un Unicaja-Tenerife. D'aquí sortirà el rival del Barça. Com està això, Dani?
Doncs per seguir amb la norma dels altres tres partits, mentre veiem ara mateix tota la graderia del Martín Carpena inundat per les llanternes del mòbil, i això és molt xulo de veure, com deia, seguint la norma, màxima igualtat en aquest partit, que està sent un partidàs. Unicaja 71, Tenerife 70, amb alternances al marcador, amb domini d'un, amb domini d'un altre, amb petites rendes, ha arribat a posar-se 10 amb un al Tenerife, però un parcial de 0 a 12, al Unicaja, perdó, però un parcial de 0 a 12 a Tenerife ha tornat a capgirar el marcador. Per tant, això està obertíssim, pot passar qualsevol cosa. A 7 minuts i 14 segons per al final del partit, guanyant d'un Unicaja, 71 Unicaja, 70 Tenerife.
Màxima emoció, viurem al final també d'aquest Unicaja Tenerife en directe aquí al Tu diràs, per saber el rival del Barça demà a les 9 de la nit. Demà a les 9, aquesta segona semifinal amb un equip català, amb el Barça, malauradament. Un altre equip català havia de quedar eliminat, ja ha estat el Baxi Manresa. Ja podem dir que els 4 partits de quarts de final, els 4 es decidiran en els últims 5 minuts, perquè aquest Unicaja Tenerife va camí també de ser d'infart. Això d'una banda, de l'altra, com dèiem, Dami, el duel català d'aquesta tarda és que ha estat igualadíssim, és que realment el marcador, 102-91, no reflecteix la igualtat que hi ha hagut, no?
No, no, ni molt menys, 102-91, però amb parcial de 15-3 als últims instants pel Barça. Manresa guanyava 88-87, però repeteix un parcial de 15-3. És a dir, que com dius, el resultat és exagerat. A Manresa li han sobrat un parell de minuts. Tothom està d'acord en que Manresa ha portat el Barça al límit, ha exigit al Barça haver de donar el màxim nivell, si no hauria estat impossible per l'equip blaugrana, un Manresa valent, amb una activitat frenètica, incansable, que mai es rendeix, que es queia a la lona i sempre s'aixecava, i que ha estat a punt de guanyar per esgotament, imposant un ritme altíssim de joc. El Barça al final, com diem, s'ha imposat gràcies a que té més talent ofensiu i que té més experiència en els moments calents. La Provítola, MVP, 18 punts, 8 rebots, especialment importants les accions de Jabari Parker al final. El Barça ha hagut de suar moltíssim contra un digníssim rival.
D'aquí una estona sentim Nicolás La Provítola al micròfon de RAC1. Hem xerrat amb ell, en acabar el partit, una vegada s'ha dutxat, ara ja estan els jugadors al seu hotel descansant, però hem xerrat amb ell sobre el partit d'aquesta tarda. Partidàs ha fet avui el mag argentí del Barça. Dani, com ho deixem tot plegat?
Doncs ara mateix amb triple de Kravis, empat al partit, Kravis 74-74. Escolta el Xivarri, perquè estem a Màlaga, perquè la gent té ganes que el seu equip arribi a la final.
Avui
màxima emoció, sí, i tant, ja t'ho dic jo. 5-25 per al final, per la pilota Tenerife, empat a 74.
Ara de seguida tornem cap a Màlaga per viure els últims minuts d'aquest Unicaja 74, Tenerife 74. Fins ara, Dani i Dami.
Fins ara.
Abans, però, que hem de repassar la resta dels principals titulars de l'actualitat esportiva. Començant pel futbol i per l'última hora del Barça abans de visitar demà el Celta en la 25a jornada de Lliga de Primera Divisió, demà a 6:45 de la tarda. L'expedició blaugrana ha arribat fa només unes hores a Galícia. Amb quina convocatòria des de Vigo, Marta Ramon?
Oriol Romeu, que arrossega molèsties al genoll que el van fer perdre's el partit contra el Granada, finalment torna a la llista, però Xavi no recupera ningú més de la infermeria, on encara hi ha 6 efectius. Sergi Roberto, Joao Félix, Ferran Torres, Marcos Alonso i els lesionats de llarga durada Valde i Gavi. També és novetat Vitor Roque, després d'haver complert el partit de sanció per l'expulsió al camp de l'Alavés. Del filial s'hi mantenen, a més dels habituals, Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu i Cotxen.
Gràcies, Marta. Després també sentirem què ha dit Xavi en la prèvia d'aquest partit. Li han preguntat per Mbappé. No hi ha volgut entrar després que ahir se sapigués que deixarà el Paris Saint-Germain a final d'aquesta temporada. Avui, per cert, Mbappé ho ha comunicat al vestidor. Abans de l'entrenament d'aquest matí, Xavi no n'ha dit res i Luis Enrique, l'entrenador del club francès, encara em sembla que s'ha volgut mullar menys. Fins que no hi hagi res oficial, l'entrenador del Paris Saint-Germain diu que no donarà la seva opinió. Avui, que per cert, s'ha assegut en aquest estudi l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font. En una entrevista amb el Basté, al Món RQ, l'endemà de proposar una refundació del club, Font ha criticat els tractes del Barça amb Florentino Pérez.
El que no té sentit llavors és que quan tenim l'opció de triar entre Messi i Florentino, triem Florentino. Hem fet operacions com la de Sixth Street amb la intermediació de una de les persones de màxima confiança de Florentino Pérez. En segons quins entorns ha dit, diu, què me iba a decir a mi que la persona que estaria ayudando más al Barça seria jo.
Florentino està ajudant al Barça.
Sí, sí, tal qual.
El líder de Si el Futur, per cert, ha dit que si ara fossin les eleccions, s'hi tornaria a presentar. De tot plegat, en parlarem a la tertúlia, avui a partir de les 11, amb els habituals dels divendres, el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà. I també xerrarem una estona amb Nolito, exjugador del Barça, del Celta, del Manchester City, entre altres equips, ara que ja està retirat des de fa uns mesos, i a només unes hores, d'un Celta-Barça, els dos equips que més han marcat la seva carrera. I a banda de la Copa del Rei de bàsquet, aquesta nit també tenim més esport en directe. Per exemple, ha començat la 25a jornada de primera, ho ha fet amb un partit, Villarreal-Getafe. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
Com va aquest partit?
Doncs mira, un partit que no passarà a la història, però que ens està fent companyia i que de moment, a 10 minuts pel final més el temps afegit, té un marcador d'empat a 1. S'han avançat els madrilenys amb gol de Maximovic a la primera part, a la segona ha empatat el Villarreal amb un gol d'Alberto Moreno. En els últims minuts, més ocasions del Getafe per poder desequilibrar el partit. Greenwood està sent el gran protagonista, però el Villarreal no es rendeix i ara, per exemple, Gerard Moreno acaba de forçar un corna en una acció que era clarament perillosa de l'atac dels castellonencs. El públic local que aplaudeix i que espera una victòria que triga molt en arribar. 9 pel final, 1-1, Villarreal-Getafe.
I a segona s'ha acabat ja, fa res, qüestió de minuts, el primer partit de la 27a jornada.
Sí, amb un resultat que no sé si qualificar de sorprenent, però Saragossa 1, Cartagena 2. El Cartagena, que va començar la temporada gairebé sentenciat i que ara està fora del descens i 3 punts per sobre del descens que marca l'Alcorcón. El Saragossa no ha sabut gestionar, jugar contra 10 i els murcians en inferioritat numèrica al tram final han fet el gol de la victòria. Per tant, Saragossa 1, Cartagena 2.
Gràcies, Miquel. Pendent d'aquest Villarreal 1, Getafe 1, últims minuts del partit a l'Estadi de la Ceràmica. I a la resta del futbol europeu, el més destacat d'aquesta nit és el partit del líder de la Sèrie A, el líder de la Lliga Italiana, el partit de l'Inter. Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Com tenim el partit de l'Inter, que em sembla que de moment va com un tro, en aquesta fase de la temporada.
Victòria fàcil i contundent de l'Inter, a 12 minuts més l'afegit perquè acabi el partit. Inter 3, Salernitana 0, ha marcat Marcus Thuram en porta 10, ha marcat Lautaro en porta 20, 30 gols entre els dos davanters de l'Inter, per tant, rival dur, el que s'enfrontarà la setmana que ve contra l'Atlètic de Madrid i que ara mateix li treu 10 punts a la Juventus, que és la segona classificada.
De la resta del futbol internacional, alguna coseta més destacada?
Doncs destacar la victòria del Lió ara mateix 1-0 contra el Nice, a 6 minuts per acabar el partit. Un Lió, recordem, que va començar la temporada molt malament, 3 entrenadors, era el cué de la Lliga Francesa i a poc a poc va traient el cap, i avui també ha jugat el PSV a Eindhoven, han avançat el partit, tenint en compte que tenen Lliga de Campions la setmana que ve, ha guanyat 2-0, no ha perdut encara cap partit, de fet, porta 72 gols a favor i només 10 en contra, i un dels golejadors, com no podia ser d'altra manera, ha estat Luc de Jong, que ja en suma 19 a la Lliga.
Déu-n'hi-do, 19 gols per Luc de Jong a la Lliga neerlandesa. Gràcies, Camí.
Fins ara.
Al tram final del programa, amb el Camí, farem la volta al món i també amb el Jaume Naveira per parlar una mica més de la notícia sobre Kylian Mbappé, de com pot afectar el Paris Saint-Germain. Avui ja hi ha hagut algun nom que sona per, d'alguna manera, ser el relleu de l'estrella del conjunt francès. Parlarem també del futbol francès i d'un tití que ara, amb 30 anys, ha decidit operar-se del genoll esquerre. El deuen haver convençut que els tractaments conservadors, en el seu cas, no han funcionat massa bé, per no dir gens. I fora del futbol, és notícia, el mallorquí Hugo González ha guanyat l'or en la final dels 200 esquena del Mundial de Doha. I a més, també avui la selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit el bronze. Ho ha fet amb un gol des del mig del camp d'Helena Ruiz a l'últim segon contra Grècia. El Mundial se l'ha endut als Estats Units, que s'ha imposat contra Hongria a la final. En un divendres en el qual també hem sabut que la Unitat d'Integritat de l'Atletisme ha sancionat durant 2 anys una de les estrelles de l'atletisme espanyol, Mokatir, per saltar-se 3 controls antidopatge. I la notícia és que Katir acata la sanció. Demana perdó en un comunicat, diu que tot plegat ha passat perquè és una persona una mica despistada i que ara el que vol és complir la sanció el més aviat possible. Això significa, de retruc, per tant, que renuncia als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu. En tennis tenim a Carlos Alcaraz jugant el seu partit de quarts de final de l'ATP 250 de Buenos Aires. Ho fa contra l'italià Babasori, de moment 1-0 per l'italià en el primer set. Ara servirà Alcaraz. I a la Lliga Sobal, resultat definitiu, Granollers 29, Conca 29. Tres minuts i 3:15. Escolteu bé perquè regalem, sí, a aquesta hora, una entrada doble per anar a veure demà a 4:15 de la tarda el Barça-Noia de la Lliga de Futbol Sala. És un bon partit, però és que a més té un gran al·licient, el retrobament de Sergio Lozano, el gran capità, amb el Palau Blaugrana després de la quarta operació de genoll. Ja va jugar entre setmana, però serà el retrobament de Sergio Lozano amb l'aficionat culer, amb l'aficionat blaugrana. Serà motiu, segur, i si vols ser-hi, només has de trucar al 902-47700. 902-47700. El primer que truqui s'emporta aquesta entrada doble per anar a veure demà, com dic, a 4:15 de la tarda, el Barça-Noia. Avui que, per cert, hem sabut que el Pozo ha comunicat la destitució de Javi Rodríguez com a entrenador. Javi Rodríguez, exjugador del Barça i exentrenador de l'Indústries Santa Coloma. 2:45, tornem cap a Màlaga. A Màlaga, com si no hagués passat pràcticament el temps, festival de Challenge. Dani.
De veritat, això del bàsquet modern, Ballera, a mi, què vols que et digui, noi? A veure, hi ha hagut un parell de challenge, hi ha hagut una patacada a Kyle Guy, que ha estat una bona estona estabornit, i això ha fet que revisés, vaja, també et dic, joc Tenerife. Al Tenerife li agrada aquest escenari de partit, sí. El Tenerife ara mateix està guanyant de 4, 74, 78, pràcticament, com dius, no ha passat el temps. Ara el triple que vola Doni Caja, triple de Perry, triple de Kendrick Perry per situar el 77 a 78 a 4 minuts per al final del partit.
Emocionantíssim aquest final de partit. Ara de seguida ens hi quedem. Abans, però, abans que comencés aquest partit entre l'Unicaja i el Tenerife, perquè ara ja, com deia a l'inici del programa, els jugadors del Barça descansen en el seu hotel de concentració, hem pogut parlar amb el millor jugador del partit del duel català que han mantingut aquesta tarda el Barça i el Baxi Manresa. Recordo el resultat, 102 a 91. Amb aquest parcial final que ens explicava el Damià López favorable al Barça i amb un gran protagonista, Nicolás Laprovítola. 18 punts i 8 assistències avui per l'argentí, que s'ha reivindicat en una temporada irregular per ell, ha estat decisiu en el tram final de l'últim quart i ha acabat amb 25 de valoració. Nicolás Laprovítola, bona nit.
Bona nit.
Bona nit i enhorabona.
Bueno, muchas gracias.
Com és la Copa, eh? S'ha de suar cada partit, cada segon, cada minut, i avui no ha estat una excepció contra el Manresa.
Bueno, la verdad que no,
no podíamos descuidarnos en ningún momento. El último cuarto creo que hubo mucha intensidad, hubo mucha emoción, mucha adrenalina y nada, por suerte pudimos ser inteligentes y ganar un partido muy muy duro, ¿no? Creo que ellos no nos ponen las cosas fáciles y bueno, nosotros tampoco pudimos controlar mucho, ¿no?, su juego. Entonces creo que nada, el partido se puso un poco loco y estamos un poco incómodos, pero lo importante es que ganamos. El primer partido en la Copa siempre es difícil, así que nada, hay que pensar en mañana.
La clau en partits com aquests a vegades és no posar-se molt nerviós. Ho dic perquè un sap que no pot fallar, però potser millor no pensar-hi gaire, no?, durant el partit.
Bueno, estando en Barça sabemos cómo es, ¿no? Todos los equipos se motivan el doble, el triple, piensan que pueden ganar y nada, creo que nosotros tenemos mucha experiencia, intentamos apoyarnos en los jugadores más experimentados, ¿no?, para poder nada, en esos momentos sacar el partido adelante. Pero creo que en líneas generales anotamos, creo que hicimos cosas muy muy buenas para ganar, por eso ganamos, así que nada, tenemos que pensar en que mañana estar alertas y listos para jugar.
Del partit només una última qüestió. Del Manresa, Manresa havia un digne rival, no, Nico?
Sí, sí, por algo están acá, es puro merecimiento. Están haciendo creo que una gran temporada, creo que otra vez tienen jugadores claves en las posiciones fuertes que tiene el juego de Pedro, de Manresa, y nada, creo que están con mucha confianza, ¿no? Y creo que ellos saben muy bien a qué juegan y eso es muy importante hoy en día para poder competir a alto nivel.
Deixa'm preguntar-te per la teva actuació personal, no sé si et posa la Copa, si t'agrada, perquè veient algunes actuacions a la Copa del Rei, Nico, que ja són uns quants anys, déu-n'hi-do, no sé si t'extramotives amb aquesta competició.
A ver, estaba más motivado por jugar contra Manresa, porque hace 5 días es un partido de mierda y nada, para mí era importante reaccionar, ¿no? Siempre cuando uno juega mal piensa en qué puede ayudar, en qué puede hacer mejor y nada, no sé si es tanto por la Copa, sino por cómo fue la semana.
Ara, clar, hi ha molt poc temps per descansar, tot i que tenen unes hores més de descans que el rival. Un què fa? Mira el partit, n'està pendent, desconnecta, intenta anar a dormir el més aviat possible. Com són aquestes hores, Nico?
Bueno, está mi mujer y mi hija acá, así que un poco de distracción no vendría mal, pero es la Copa. Son 3 días a 4 días de puro básquet a tope, 4 días que uno tiene que disfrutar también y nada, nosotros como jugadores estar muy muy enfocados, entonces nada, es difícil distraerse, ¿no? Creo que tenemos que ver el partido de hoy, además de los dos equipos que juegan, ¿no? Creo que es un partido muy 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 bueno para ver, muy lindo y nada, hay que seguir disfrutando la Copa que es creo que un evento muy muy especial para el básquet en España.
Vaig acabant. Unicaja o Tenerife, alguna preferencia?
No, ninguna preferencia. Creo que el que gane será porque habrá hecho las cosas mejores y nada, creo que ellos van a estar más preocupados por nosotros que nosotros por ellos.
Nico, molta sort en aquesta Copa. Una abraçada, gràcies per atendre'ns.
Gràcies, nos vemos.
Estaran més preocupats ells per nosaltres que nosaltres per ells. Aquesta és la frase de Nicola Provitola. Qui està preocupat ara mateix, Dani, és Unicaja, és l'equip anfitrió que perd i haurà de remuntar en aquests últims 2 minuts, eh?
De 6 perd, 79, 85, 51 per al final. Com són les coses? Unicaja, que ho tenia tot de cara. Unicaja, que és l'anfitrió. Unicaja, que és el vigent campió, però no, i això de la maledicció de l'anfitrió comença a ser preocupant si és que Unicaja acaba perdent. Perquè Tenerife, com a mínim, ara està duent el partit absolutament al seu terreny amb un joc molt més feixuc que el malagueny, que està perdent de 6, que ataca ara per intentar retallar distàncies quan falta 1.5, se li acaba la possessió, sí, se li esgotarà i la perdrà, eh? La perdrà Unicaja, que ara mateix està contra les cordes. 79 Unicaja, 85 Tenerife.
Que difícil és jugar a casa, eh?
Sí, és que li està podent l'escenari des de fa estona a Unicaja. Portem dies fent una projecció del que podria ser una semifinal Barça-Unicaja. Barça ha superat el primer obstacle, però si Tenerife alguna cosa té és experiència, saber jugar partits com aquests, com ha sabut conduir Marcelinho Huertas al partit. Compta amb Dornecamp, 6 triples a les portes d'igualar el rècord de 7 triples a una fase final de Copa del Rei. La veritat que fent un bàsquet fàcil, Tenerife ara mateix té el partit a la mà.
Pilota per Tenerife, Dani.
Sí, per Kyle Guy, l'ex-penya, l'ex-joventut, que vaja, jo crec que alguns l'enyoren una mica, tenint en compte el que està també oferint avui, que el Guy, autor de moment de 20 punts. Intentant jugada, el ve a bloquejar Xermadini, s'aixeca Kyle Guy des del triple, no hi va, el rebot serà per Nedovic. Atacarà amb un minut per remuntar 6 punts, Unicaja, Nedovic amb la pilota cap a Ostepovski. Nedovic una altra vegada, no intenta el triple, sí que ho intentarà Melvin Egim en la penetració, Cistella. A 4 se situa Unicaja, hi haurà temps mort, o què és el que diuen els àrbitres? No, els àrbitres diuen que es reprengui el partit. Doncs no acabem exactament, doncs una revisió, una altra revisió. Revisió de què exactament? A veure, del temps, no? Tinc al costat, si vols el podem saludar aquí, el Xavier Ballesteros.
Sí, home. Hola, Ballesteros.
Molt bona nit.
Què, això? Compte que apunta sorpresa relativa, eh? Perquè Tenerife és un equipàs, però seria la primera sorpresa d'aquesta Copa.
Sí, seria sorpresa majúscula, eh? L'Unicaja no només és l'anfitrió, sinó que arribava aquí sent l'equip que millor arribava en quant a joc i en quant a victòries i en quant a sensacions. Recordem que l'any passat ja Ballera es va fer la Final Four de la FIBA Champions League aquí a Màlaga i van perdre en les semifinals contra el Telecom Bonn. I aquesta dada que deia el Dani, que crec que és bastant significativa, des del 2002, l'equip anfitrió no guanya. Per tant, seria una sorpresa majúscula, tot i que també hem de dir que Tenerife té un tros d'equip, eh?
Sí, sí, i que sap competir molt bé, i que Xus Vidorreta és gat vell, i que, vaja, ha situat el partit exactament on el volia, la interrupció, el partit farragosa, i això que hi ha hagut alta anotació, però en aquests últims minuts s'està jugant exactament el que vol Tenerife, si agraeixen amb la revisió.
Sí, i és una demostració més, Valles, de la competitivitat que té aquesta lliga. El partit d'avui, aquest d'Unicaja, i els tres que hem viscut fins ara a la Copa, no?
Sí, jo no recordo una Copa on els quatre partits que s'han disputat a quarts siguin amb tant d'espectacle, no? Jo crec que ha estat espectacular, no només pel fet que hi hagin aquí 11.300 persones, sinó sobretot pel nivell de joc que s'ha vist. Tacat una miqueta per això, les repeticions, que estic molt d'acord amb el Dani, que s'està fent ja passar,
sí.
I això s'hauria de començar a trobar una solució, perquè estem anant una miqueta amb el del bar, que es parla més del bar que del futbol, doncs aquí no pot ser que s'allargui tant, són les 11 del vespre, pràcticament.
Molt pesat.
Sobretot, perdona, sí. Gerard, perquè és que el partit és molt xulo, i estava sent molt xulo, però és que clar, ara fa 10 minuts que l'únic que són revisions, o algú que cau a terra i si estan 10 minuts, home, no, falta 1-0-3, doncs que es disputi aquest partit i acabem de gaudir d'aquests quarts de final. És que és una cosa que m'enerva, de veritat. A veure, ja han pres una decisió, serà pilota per Tenerife.
Aprofito per dir que s'ha acabat el partit de primera divisió que teníem en joc, hagut amb empat.
Amb empat, sí, un partit que no ha valgut gran cosa i que s'ha acabat amb el resultat d'empat a un, com ho deixàvem en prou feines ocasions des de l'última actualització. Per tant, repartiment de punts entre el Villarreal de Marcelino i el Getafe de Bordalàs.
Getafe, 34 punts, desena posició. El Villarreal, 13è, amb 26, són 9 per sobre del descens. Gràcies, Agut.
Et deixo l'Aguilaga quan s'enfada, és perillós, eh?
Sí, perillós. No és que s'enfadi, s'enerva, diu que s'enerva.
Sí, sí, sí. M'agrada més aquest verb, Micaló. Sí, sí.
Enervar-se, una mica.
Tu que ets molt de verbs.
Sí, enervar-se o Manresa, és igual. Adéu.
Adéu, adéu, adéu. S'ha reprès el partit, Dani?
Amb 46 segons pendents i ataca Tenerife. Si anota, tindrà mitja victòria a la butxaca o tres quarts. Marcelinho, el de tota la vida. Cap a Xermadini, el de tota la vida. Kyle Guy, aquest és nou. Davant d'ell, Kalinowski. Segueix Guy, el nord-americà. S'aixeca Guy. Oi, quina cistella. Oi, quina cistella. Oi, quin tros de cistella de Kyle Guy. Que bo que és aquest tio, Ballesteros. I tu saps bé, és molt bo aquest tio.
És bo, és humil. I jo crec que està demostrant aquí a Tenerife que no ha pogut demostrar en el Panathinaikos, que segurament a l'Euroliga no encaixat, però que té un talent, una qualitat, i sobretot té una cosa, Ballera, que a vegades sembla molt obvi, eh? Que és que les enxufa. I en el bàsquet això és molt determinant, m'adeixis un metre i mig o un metre 90, no?
Sí, 22 ara punts cal Gai, eh? Ja en aquest partit. Ja tens mort, Dani?
Sí,
doncs,
ja tens mort.
Doncs espera't, deixa'm anar a la publicitat, que si no ens la menjarem, i tornem de seguida per viure al final d'aquest Unicaja Tenerife, el Tenerife a punt de donar la sorpresa.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet. I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, a Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
No et perdis la nostra rebaixa final amb Moda de Dona. Les teves marques favorites a preus irresistibles. Woman El Corte Inglés, Tintoretto i Woman Limited. Lloyds, Southern Cotton i Green Coast. Emphasis, Boomerang i Easywear. Fins al 29 de febrer, rebaixa final. A la botiga web i app El Corte Inglés.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa.
És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
90.237 90237
Sèrie
28028.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
3 i les 11, si no hi ha una sorpresa d'última hora a Màlaga, el Tenerife, Aguilar, serà el rival del Barça a les semifinals.
I té tota la pinta que no hi haurà aquesta sorpresa, perquè 24.8 per al final està guanyant de 7 l'equip canari, 81-88. De fet, hi ha gent que comença a desfilar, d'estrampada monumental dels aficionats malaguenys, Dami, d'estrampada absolutament gegant dels aficionats locals.
Sí, ara és un funeral. Ja tothom es deia, si no guanyen la Copa, com a mínim demà semifinals contra el Barça, ja veuríem què passa. No hi ha xiulada, hem de dir, no, ningú està escridassant ni res d'això a Unicaja, però sí que ja hi ha un desencís, hi ha una decepció i la gent comença a desfilar, comença a marxar, s'ha fet el silenci, és un funeral, i ja només s'escolta ara mateix a la banqueta de Tenerife, se'n va Marcelinho Huertas, comença a celebrar, sí se puede, i el Pío Pío habitual en la grada dels canaris.
Crits sí. També de MVP cap a Marce. Reprèn el partit, últims 24 segons, Dani Díez pujant, Alberto Díez, perdó, pujant la pilota amb velocitat, el triple que vola de Kalinowski, no hi va.
Està acabant molt malament Unicaja el
sí,
partit.
Sí, i guanyarà, guanyarà clarament el partit Tenerife, la falta de Melvin Egim, per cert, molt empipats els jugadors d'Unicaja i Bon Navarro amb els àrbitres, i ara sí, els aficionats canaris, els que queden a l'esquena de la cistella on està en Damià, que celebra el que serà una victòria de molt de mèrit en Modell al Ballesteros. És bo recordar-ho, la reedició Valles de la final de Badalona.
Sí, recordem que Badalona va guanyar l'Unicaja 80-83 i per tant es pren la revenja al Tenerife a casa l'Unicaja. Sí. Déu-n'hi-do, inesperat tenint en compte com arribar a l'Unicaja, no tant per al potencial que té el Tenerife.
Un punt emocionat el tècnic d'Unicaja, em sembla, i Bon Navarro, almenys les imatges, els primers plans que ens han ensenyat la realització televisiva, semblava fins i tot un punt emocionat ja quan el partit semblava perdut per Unicaja, eh?
No està vivint uns bons dies personals tampoc i Bon Navarro, i això se li afegeix aquesta eliminació.
Acaba el partit, el Martín Carpena ha perdut el campió, ha perdut l'anfitrió, la maledicció del campió que torna a ser present aquí a pista, Damià, amb el jugador ja donant-se la mà, amb el jugador explicant la mà entre ells.
Sí, sí, absolutament inesperat, eh? El que ha passat, el desenllaç. Hi ha molta experiència, aquí veiem Marcelinho, que evidentment no es vol tornar boig, aquí encara queden moltes batalles. Se saluden els jugadors de Tenerife i de Unicaja, i ara ja Tenerife, lògicament, que ha de pensar en el partit de demà contra el Barça. Aviam si podem felicitar un instant a Marcelinho Huertas. Marce, felicidades. Ha sido una batalla. Mucha gente da Unicaja por semifinalista, pero habéis sacado una grandísima victoria.
Sí, durísimo. Hoy creo que el equipo ha demostrado una dureza mental increíble. Poder haber competido contra un equipo que juega al límite en todas posesiones y muy contento con la victoria.
Allá, Marcelinho, acabamos aquí.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos, chicos! ¡Un, dos, tres!
¡Vamos! ¡Y tú! ¡Quina festa! Marcelinho, demà al Barça, Marce. Sí, sí, ja m'espero. Aquí la celebració,
sí, sí, sí.
Amb l'afició.
Aplaudeix Marcelinho, sí, sí, als aficionats, perquè, clar, no ha estat fàcil, evidentment. Ho tenien tot absolutament en contra i han acabat enduent-se una victòria de molt i molt i molt de mèrit. Mm. Absolutament en tothom en contra, està clar. Aviam,
Gio, felicidades. Bueno, qué gran victòria, no?
Es importante, importante, sí. Es muy feliz, muy feliz. Es Málaga. Equipo es muy bien, and hoy jugamos muy muy bien, defensa, ofensa, and ganar es importante partido.
Hay que disfrutarlo, pero esto es la Copa, tú ya lo sabes. Mañana el Barça, vaya partido también, ¿eh?
Sí, sí. Es solo un partido, sabes. Es Barcelona es gran equipo. Nada, mañana jugamos más duro, es importante.
Gracias. Gracias a Gio Schermadini. És que no s'acaba la festa, es tornen a reunir al mig.
Sí, sí.
La veritat és que no era del tot esperat. Sabien que podien competir, però és que s'acaben de carregar l'anfitrió i per molts màxim aspirant, com a mínim, a discutir-li la Copa al Barça i al Madrid.
Sí. Barça-Tenerife, demà 9 de la nit, en directe a RAC1 amb l'Aguilar, el Dami López i companyia. La primera impressió, Ballesteros, és que el Barça ha tingut sort. Ho dic perquè amb l'afegitó que em feies de que era absolutament inesperat i que Unicaja estava jugant el millor bàsquet d'Espanya, sí, el Tenerife és dur, però el Barça ha tingut sort.
Jo només et dic un parell de dades. Joan Sastre, 0 punts. Estic parlant de Tenerife, rival del Barça. Mm. Sastre, 0 punts. Diop, 0 punts. Salin, 0 punts. Jaime Fernández, 0 punts. Vicedo, 0 punts. Abromaitis, 2 punts. Per tant, hem d'anar a buscar a Calgai, que n'ha fet 23, Dornecamp, 25, Xemaneri, 17 i 10 de Marcelinho. El Barça, 4 jugadors, no poden guanyar. El Barça, a més, contra un equip com el Tenerife, que acaba de jugar un partit amb màxima intensitat, resulta que demà Xermadini, Marcelinho té 40 anys, Ballero, no ens oblidem d'això.
Perdona, Xavi, però és una festa inacabable. Mira, una veu més ràpidament. Jaime, esto es una fiesta, ¿no? Hay que disfrutarlo, pero esto sigue, ¿no? Pero bueno, oye, que nos quiten lo bailado.
No, que nos quiten lo bailado. Hemos ganado una final para nosotros, hemos ganado unos cuartos. Estamos en semis por segundo año consecutivo, así que muy contentos.
Era muy difícil. Ganabais a Unicaja, que era un equipo que llegaba con unas sensaciones increíbles.
Sí, la verdad es que en dos años no han mostrado casi debilidades. Y bueno, nosotros tenemos nuestro equipo y sabemos que podíamos ganarles.
¿Y mañana el Barça qué? ¿Cómo lo ves?
Todavía no tengo ni tiempo para pensar. No sabía ni que habían ganado casi.
Muy bien. Venga, hacer el scout.
Gracias.
Jaime Fernández, un crack.
Ni que havia guanyat, sabia Jaime Fernández. Clar, és que el que acaba d'aconseguir aquesta gent és molt gros perquè ningú s'ho esperava. Però clar, i ara hi ha
un cop... Digues, pujar el nivell d'intensitat, no?
Sí,
38
sí, sí.
anys, 38 té Dornecamp, 40 té Marcelinho, 34 Schermadini, i són els 3 dels 4 jugadors que han anotat, no? Per tant, el Barça ha d'estar molt intens i sobretot que allò de si no guanyes per qualitat, que guanyis per cau, no?
Saps què passa? Que ara jo faria la lectura, o sigui, hi ha molts elements, diguem-ne, per ser extremadament optimistes, a veure si se m'entén. Fa 4 dies teníem tots coll avall que si el Barça o el Manresa volien arribar a la final, hauria de superar un Unicaja que venia com un tro, que era un equip pràcticament de nivell Eurolliga
i que jugava a casa.
I que jugava a casa, correcte. Clar, ara, davant d'un Tenerife, que ja sabem quins partits gasten, que sabem que és un joc farragós, i que, com diu molt bé en Valles, el seu nivell de recuperació, tenint en compte l'edat que té i tenint en compte l'exigència del partit, i que han jugat molt més tard que el Barça, és molt menor. Però després del que hem vist avui, Jo, noi, no m'atreveixo a pronosticar res.
No, i el que hem vist durant tota la Copa, sí, un precedent només entre Barça i Tenerife aquesta temporada, 80-83, amb partidars de Jabari Parker a Tenerife. Diria que només hi ha aquest, aquest precedent aquesta temporada, sí, perquè a l'Eurolliga no la disputa el conjunt, el conjunt canari.
No, no.
Per tant, és un precedent bastant millor que el que té el Barça amb l'Unicaja.
No ha vingut encara al Palau Blaugrana, crec que no ha vingut encara a Tenerife, no.
No, no, dic que és un precedent bastant millor que el que tenia el Barça amb l'Unicaja, que era aquella pallissa al mes de desembre aquí al Martín Carpena.
Sí, sí, absolutament. I aquí segueix la festa, dels canaris a la part alta del pavelló, Dami.
Sí, sí, per tortura teva, no? Demà ha passat Tenerife, bé, això ja és una interioritat que...
Una qüestió interna que intentarem resoldre.
Sí, que intentarem resoldre. I sí, sí, aquí tenim uns aficionats vikingos, eh? Del Tenerife.
Sí, sí, sí. Sí,
demà
sí.
Ja trobarem el moment per parlar amb ells.
Segur.
Perquè són d'allò més curiosos. De fet, a un se li ha caigut la bufanda. Mira, que se t'ha caigut la bufanda aquí, amigo. ¿Todo bien o no? Oye, qué victoria.
Espectacular, ha sido realmente espectacular. No nos lo esperábamos. Veníamos un poquito con la idea de que era muy difícil. Estaba muy difícil, la Unicaja estaba muy fuerte y no lo veía claro, pero mira, genial, increíble. Cuando no lo esperas, es cuando te vienen los éxitos.
Esto de Marcelinho, Shermadini, para vosotros son dos mitos, ¿no? Y Vidorreta, que llevan ahí toda la vida.
La eterna juventud, que estamos allí, van a durar hasta los 100 años, no hay problema. El clima los tiene más rejuvenecidos ya. Son como Javi...
Ay.
¿Cómo llamas tú, Marcelinho Huerta?
Marcelinho.
Ay.
Uy.
Uy. Oi, oi, oi.
Es nota...
Això no és accent canari, eh?
No, no, això és una altra cosa, sí, sí, sí.
Benjamin Button!
Benjamin Button!
Por la edad, porque ara, cada vez más joven.
Ara li ha arribat, eh?
Cada vez más joven.
Esta isla está a gusto, está muy, muy a gusto la isla, y le vamos a dar hasta que se retire o cuando quiera irse a su vida.
Muy bien, bueno, pues buen partido mañana, eh? A ver.
Venga, 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 mañana vamos a repetirlo mañana. Venga,
sí. Jugamos contra...
No, aquests no van al llit, Dami. Em sembla que no han acabat encara el dia, eh?
No.
Mañana, pero lo mismo.
Bueno, ara, una cosa, lo más importante. Esta noche, la otra copa, ¿no?
No. Las otras copas.
¡Ara!
Las copas. Vamos a pararnos ya directamente.
Venga, chicos.
Oye, muchas gracias.
Gracias. Quins grans protagonistes. Sempre el Damià l'inalàmbric, tota la vida.
Les altres copes, en plural. Ha quedat claríssim. Ha quedat claríssim.
Tu no ho veus, però el Damià ha agafat un casc viking, el porta al cap.
Sí, Feu-li una foto, a veure si podem penjar a les xarxes socials. Feu-li una foto del Damià amb el casc. 7 minuts per sobre de les 11. Vallès, del que hem viscut aquesta tarda, del Barça, tindrem temps per parlar-ne, també demà, ja hem fet una aproximació al que serà aquest Barça-Tenerife, del Manresa, que avui s'acomiada d'aquesta Copa, però amb una sensació molt diferent, no?, a la de fa dos anys, ha plantat cara i ha estat amb opcions de guanyar fins al final.
Absolutament, jo crec que s'ha de treure... Mira, pot marxar amb el cap ben alt, perquè és molt difícil, molt difícil, i en parlàvem durant la retransmissió, amb el tipus de jugadors que té, que són retalls, podríem dir, d'altres equips que no els han volgut, doncs arribar a aconseguir que hi hagi aquesta sintonia, que juguin a aquest nivell, no? Fer jugar un equip i que tothom sàpiga el que ha de fer. Plantar cara al Barça, no només avui, els quatre partits que han disputat aquesta temporada, i ha anat d'un pèl, no? Jo crec que al final no serem simples, però Parker i la Provítola s'han fitxat per marcar diferències i a davant tenien jugadors que evidentment no tenen aquest rol, no? Per tant, jo crec que no poden marxar amb el cap molt alt el conjunt de Pedro Martínez.
Dami, ets per aquí?
Soc per aquí, sí.
Hem de sentir que, quan acaba la transmissió no hem tingut temps de sentir a ningú del Baxi Manresa, hem de sentir que ha dit Pedro Martínez al final del partit, com estava el tècnic experimentat del Bages.
Doncs mira, estava evidentment contrariat per la victòria, però també estava orgullós del que han fet els seus jugadors. Destacava el fet, que jo crec que destaquem tots els que hem vist el partit, que és que Manresa ha sabut portar el Barça al límit.
Bueno, yo creo que hemos ido al límite y eso nos tiene que estar satisfechos. Algún balón perdido, pero bueno, jugamos así, con riesgo y bueno, pensar en mejorar.
Doncs això és el que deia el Pedro Martínez, que també ha destacat quan li hem preguntat, home, però evidentment té molt mèrit el que heu fet perquè jo contra un equip Eurolliga pràcticament amb jugadors NBA, diu, no, no, nosaltres juguem contra un equip ACB, que evidentment juga a Eurolliga i juga en altres instàncies, però és un equip que juga a CB. Diu, el respecte cap als altres comença per també que ens el sapiguem tenir a nosaltres mateixos. És un equip a CB, nosaltres també, i ens hem de saber sentir al mateix nivell que ells, i en el moment en què sapiguem tenir aquesta sensació que nosaltres som del seu nivell i els podem guanyar, doncs estarem a prop de la victòria, com avui ha estat així, no?
Gran temporada, una més, del Baxi Manresa a la Lliga CB i participant a la Copa, i aquest any sí, no com fa dos anys, competint-li fins al final el partit de quarts de final al Barça. Una qüestió més, Ballesteros, la primera semifinal a les 6 de la tarda, Real Madrid-València, també molt decantada pel Madrid?
Hauríem de dir que no, però és que el València està sent molt irregular, no? I hem vist dos Valències dins un mateix partit. Està clar que el Madrid no arriba en les millors condicions, està clar que el Madrid va guanyar ahir pel talent individual de Campazzo en el tram final, però és cert que el Madrid té molts jugadors que ja saben el que és jugar aquesta competició i arribar malament també guanyar-la, no? Per tant, veurem el València. Jo crec que és més, aviam què pot fer el València, que no pas si el Madrid està preparat per aquest repte.
Diríem que aquesta hora més a prop Valles del clàssic diumenge, eh?
Sí,
si haguéssim d'apostar, ara mateix, després del que hem viscut aquí, més a prop d'un clàssic diumenge. Ai,
crec que t'acabo de dir que no em deixi endur l'optimisme, però jo ja ho dic ara, si em fas apostar, i jo ho admeto, jo apostava a la final, ho vaig dir ahir, Unicaja-Madrid, jo ara aposto fermament la final Barça-Madrid.
Va. Esperem que l'encertis aquesta vegada.
Gràcies.
Barça-València, final Barça-València.
Barça-València, eh?
Mira,
Vas fort.
Sí, sí.
Vas fort. No sé si ja t'has encomanat una mica dels canaris que t'has trobat, aquí al pavelló.
Ara mateix ja ens fet amics. Sí, perquè ara porta el casc i porta una cosa a la mà que no és el micròfon. Sí, això,
exacte.
Doncs imagina't.
I està parlant, un dels amics del casc d'Andami està parlant amb Remigio, amb l'aficionat aquell. Ui. De la màscara del Granca. Sí, ara mateix la fotografia és un punt sòrdid, ara mateix.
Demà continuem i sapiguem demà a veure si podem explicar com acaba la nit al Dami. Gràcies, Dami, eh?
Gràcies.
Bona nit. Palles, gràcies, t'escoltem demà.
A vosaltres.
Qualsevol gràcies. Cosa d'última hora, qualsevol novetat que hi hagi, línies obertes amb el Martín Carpena, Dani, per explicar-nos-ho.
Sí, sí, perfecte. Ara anem a seguir a Xus Vidorreta i les explicacions dels entrenadors. També d'Ivon Navarro, que com explicàveu, ho heu vist millor vosaltres per la televisió, estava emocionat. Així que anem ara a les rodes de premsa, efectivament.
Deixa'm dir-te que abans he comentat que Tenerife, Tenerife sí que ha visitat el Palau Blaugrana, va perdre 94-83 contra el Barça.
Hi ha tants partits que...
A la tornada, saps què passa? Això del maleït calendari asimètric aquest que ens fa tornar bojos. I a la tornada, com dius, va ser aquell triplaco de Jabari Parker que va acabar donant la victòria.
Sí, sí, hi ha tants partits que un es perd a vegades a la Lliga regular, tant de l'ACB com de l'Eurolliga. Fins demà, gràcies.
Fins demà, Benjamin Button.
Que vagi bé. 3 minuts i un quart de 12. Va, parlem una mica de futbol. Vols d'un quart de 12 de la nit, obrim tertúlia aquí al Tu Diràs, amb el Marc Marvà. Què tal, Marc? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, Ballera. Quin perill sentia el Dami i aquesta gent de Màlaga, eh?
Sí, a Màlaga, sí. Eh? Creus que acabaran la nit avui, que aniran ràpid cap a dormir o no?
Serà menys sorpresa el que faran que el que ha fet Tenerife, jo crec, eh?
Sí? No serà tan sorprenent,
eh? No serà tan sorprenent, em sembla.
Jo també ho penso. Ets de mirar molt la Copa o no? Aquests dies, aquest cap de setmana.
No soc molt de bàsquet, sincerament, però la Copa em genera bastanta enveja, la veritat. Tinc amics i família que hi va sempre i em genera enveja per l'ambient que genera, perquè és de nit i de dia, i això amb el futbol, sí.
Hola, Martínez, què tal? Com estàs? Ferran Martínez, bona nit, eh?
Sí, és un ambient de nit i de dia, la Copa del Rei.
Estic d'acord, sí.
I des de la distància, que jo no segueixo...
Tinc algun amic que està allà i...
Totalment.
I crec que s'ho passa millor fora del pavelló. I a més a Màlaga, que és una ciutat espectacular per anar de festes.
Des de fora es veu amb enveja l'ambient que es crea entre les aficions, i jo crec que és una bona cita esportiva.
Sí, això el futbol, per exemple, no passa. No passa i en cas que pogués passar, s'emporten els tornejos a l'Aràbia Saudita i,
totalment,
i ho dificulta.
Podria semblar la final de Copa, amb algunes que jo havia viscut amb l'Atlètic de Bilbao.
Però no és el mateix.
Però és molt diferent.
També és veritat que no és el mateix partit de bàsquet que el de futbol, totalment, els recintes són diferents. Hola, Juan Irigoyen, com estàs?
Hola, com estàs?
Has anat mai a una final de Copa, tu, o una Copa del Rei de bàsquet?
No.
No, eh? No has tingut el plaer.
No, no tuve el placer.
Ets futbolero, tu, ets bastant futbolero.
Sí, sí. Sí, me gusta el tenis, como saben. Pero el bàsquet, no mucho.
Bueno.
No,
doncs ja
no passa
està.
Nada, no
passa res, no passa res, no li pot agradar tot al Juan, vull dir que no.
Avui veig que tenim un detallet d'un dolcet aquí, eh?
Sí.
T'he de dir que l'he provat i t'agradarà. Eh?
Sí, és un,
des dels
és un
torrons,
detallet...
Des dels torrons que no teníem cap dolcet...
No.
Ui, unes ulleretes de xocolata...
Sí, és un detallet perquè el Juan sempre divendres a la nit ha de fer el te i avui li he dit...
Sí, hoy no, però, hoy no, avui no me lo hice.
No he vist a la Laia i la Laia sempre és qui se'n cuida d'aquestes...
¿Dónde está la Laia?
D'aquestes cosetes...
Ara, després la saludarem.
Ah, ok. Sí,
sí.
Le tengo que robar un té, que no
està,
le robé.
Està al nord d'Espanya ja.
Ah,
ben
ah,
situada. Sí, sí. Amb la Marta Ramon també. Ara de seguida, ara de seguida.
Què és este misterio?
No, és a Vigo, ja.
Ah,
mai hi ha un salt a Barça,
bueno,
i per tant,
com l'equip,
han viatjat
no?
Abans. Sí, sí.
Han anat a rebre l'equip.
Han fet fan nit de concentració allà.
Molt bé.
Sí, sí. Mai millor dit.
Està molt elegant, oi, Ferran Martínez?
Sí, amb aquest polo que ve i aquesta camisa per dins. Sí, la veritat és que sí. Tots veniu elegants, eh? Vull dir que...
Ballera també, que... eh?
Ballera sí. Sempre.
Sí, camisa per dins.
És veritat, mai ho hem comentat el teu look, perquè nosaltres som els divendres de comentar bastant look, però tu sempre vens bastant impecable.
Com un pinzellet avui, ja el
intento,
veig.
Intento venir sempre un punt elegant per a vosaltres. Per vosaltres, eh? Perquè els oients...
I pel càrrec que ostentes com a editor d'aquest programa.
Sí, exacte. Un minut per sobre d'un quart de 12. Mira, abans d'anar cap a Vigo i de saludar la Marta Ramon i de sentir Xavi Hernández, ahir obríem el programa amb aquesta notícia que Kylian Mbappé deixarà el Paris Saint-Germain a final de temporada i que bé, tot apunta que anirà al Real Madrid, tot i que la notícia de moment és aquesta, que deixa el Paris Saint-Germain. Avui els companys francesos ja informaven que ho ha comunicat al vestidor aquest matí, abans de l'entrenament, els he dit als seus companys. I ha parlat Luis Enrique. Demà juga al Paris Saint-Germain, juga al camp del Nantes, encara no ho farà a casa, però ha parlat Luis Enrique en la prèvia d'aquest partit contra el Nantes de la Lliga Francesa. No ha dit massa res, perquè, entre altres coses, assegura que fins que no sigui oficial, fins que no parlin les parts, és a dir, fins que no parli Mbappé i fins que no parli oficialment el PSG, ell mutlla la gàbia.
No puedo decir nada. El club y el equipo están por encima de todas las individualidades. Y a partir de aquí, cuando se pronuncien las partes implicadas, que creo que son los que tienen que hablar, a partir de aquí, yo como entrenador daré mi opinión.
És un tema recurrent, el d'Mbappé. Ja venim parlant-ne durant més de 3 anys, diria, i de la relació que té amb el Real Madrid, etc, etc. Sembla que ara, aquest any, finalment acabarà fitxant pel Real Madrid. No sé si esteu d'acord en que s'ha creat en alguns cercles barcelonistes aquest clima apocalíptic de compte que el Madrid reunirà Mbappé, que reunirà Bellingham, que reunirà a Vinícius,
que... I falta Haaland.
Sí.
No, és que el següent col·laborat serà el de Haaland.
Sí, tu estàs convençut.
Sí, perquè a més té una clàusula de sortida...
Que sí, Pep, no hi és. Però la clàusula de Haaland va relacionada amb Guardiola.
Sí, però crec que té una clàusula de sortida a partir del tercer any que era bastant assequible, entre cometes, per un equip com el Madrid.
Però vols dir que no el descarten? Si fitxen a Mbappé ara?
En el moment que fitxin a Mbappé ja veurem què passa.
Mm. No has tancat el meló Mbappé
sí,
i
sí,
ja, ja està...
Perdona, anem a
superar una altra. Sí. No, però no sé si esteu d'acord no. Aquest clima, jo no sé si dir-li apocalíptic, però sí de... Però, ostres, és una mica la fi del món, que arriba Mbappé al Madrid.
Sobretot
no?
Per un tema de contrastos. Perquè mentre en Madrid, que ara mateix és una piconadora, que tu el veus a la Lliga, el veus a Europa, sembla que difícilment pugui tenir un rival si és que no es creua amb el Manchester City. A més, fitxarà Mbappé i el Barça, que és un equip depriment ara mateix, o deprimit i depriment, estan parlant de fitxar Lopi i Aleix García. O sigui, és que els contrastos és que són on hi ha la il·lusió. És absolutament desil·lusionant tot plegat.
És a dir, no tant...
I apocalíptic.
Sí, no tant pel que pugui juntar el Madrid, perquè jo tinc la teoria, per exemple, que si el Barça estigués sa econòmicament i que si el Barça pogués competir en altres mercats de fitxatges, jo tinc la teoria que el fitxatge de Mbappé podria retroalimentar el Barça a l'hora de competir amb el Madrid. El problema és que...
No, però és quins, que final, quins... financerament no pots competir ara mateix.
No, aquest és el problema. Quins arguments tens per anar al mercat i,
no, no tens
i retroalimentar-te d'un fitxatge d'una estrella com és la de Mbappé?
No entenc, és que no entenc. Ara mateix, Gerard, el tema és que el Barça no pot sortir al mercat perquè d'entrada necessita 100 milions d'euros per equiparar-se... Per anar a la casella de sortida. 100 milions d'euros que li permetin fitxar 1-1, que vol dir per euro que gastes pot entrar, o sigui, per euro que surt pot entrar un altre euro a nivell de fair play. I això seria que el Barça com a mínim ingressés 100 milions d'euros, més enllà de que ingressi també Liberos, la part de Barça Studios que s'ha de pagar a final de temporada.
Entonces he contado 200, mejor.
Sí, sí. Bueno, sí.
Por la duda, no 200.
I això vol dir que t'hauràs de desprendre dos, tres futbolistes a l'estiu.
Esteu d'acord amb el diagnòstic que fa el Ferran o no?
O vender más derechos de televisión. Bueno, adelantar más derechos de televisión. És otra opción.
Sí, no ho sé.
Esteu d'acord amb el diagnòstic que fa el Ferran, amb aquests contrastos que hi ha?
La tristesa que genera. No sé, me hubiese gustado, estar en la piel de un aficionado del Real Madrid cuando el Barcelona tenía... a Messi y trajo a Neymar y después trajeron a Luis Suárez. Al final quizás son momentos. Aparte yo tengo la sensación de que si traen a Mbappé van a tener que largar a Vinicius. Y si no es que están preparando todo el terreno para largarlo. Porque van a jugar en la misma posición, porque el agente o algún intermediario que anda ahí con Vinicius está relacionado a muchísimo poder. En el Real Madrid yo no veo esa convivencia, la verdad, ¿eh?
No la veus.
No, y me parece que toda esta propaganda, el otro día estaba leyendo estas cosas ahí en un tuit o algo así, que decía que Foden tiene la misma cantidad de partidos, la misma cantidad de goles y la misma cantidad de asistencias y los mismos años que Vinicius y
molta menys premsa
y el aparato propagandístico.
I haurà jugat segurament menys minuts que Vinícius, no? Perquè no. Tampoc és...
Però va debutar molt jove, Foden, eh?
De uno y otro pensando. Te querés morir.
Sí, sí, total.
Sí, sí, clar.
Parece que Vinícius ja tiene 5 balones de oro. Lo que yo sepa no tiene ninguno. Que yo sepa, que sabes, estoy viendo mal. Sí, me sí. Parece que Messi tiene 8, él no tiene ninguno. Entonces ahí, no sé, me hace un poco de ruido. Y realmente creo que son momentos, que creo que un momento en el que el Barça se reforzaba muy bien, quizás estamos pagando las consecuencias de eso, pero no sé, no me parece para... Y primero tienen que funcionar también. Bueno, ¿se acuerdan cuando el Madrid trajo a Kaká, que parecía que tenía un escándalo eso? Te parece que los trajo todos juntos, creo que fue sí, 2009, sí, sí. Creo que fue la vuelta de Florentino Pérez, 2008-2009, la temporada.
Bueno, o el fichatge de Beckham, per exemple, que no encaixa al principi amb la seva posició, ell no està còmode, això ho explica en el documental de Netflix, de Beckham, sí. Diu, fer jugar una posició que no...
Buen documental ese.
Ronaldo, quan fan els galàctics del principi, són el 2000.
Aquests són els primers galàctics, i els que diu el Juan...
Sí, són la segunda. Yo estoy hablando que hubo un año, porque eso los iba fichando uno por año, el primer año Figo, el segundo Zidane, el tercero Ronaldo el Gordo, el cuarto Beckham, creo que fue una cosa así, sí. Estoy hablando de memoria. Pero esto fue 2008-2009, que ficha todo junto, saca a Benzema del Olympique de Lyon, saca a Kaká del Milan, saca a Cristiano del Manchester United.
Cristiano, eso, claro, me faltaba.
Y no sé si Xavi Alonso, o no.
El Liverpool puede ser.
Sí, abans, ¿no?
Bueno, no sé, pero son
de... Però que la primera Champions la guanyen fins al 2015.
Y te querías morir, claro. I tarden...
Sí, cinc... però el Barça... Però no comparis, Juan, el context del Barça i la situació del Barça.
Moment...
Sí, és que el Barça és el Barça del 2009. O sigui, és el millor Barça de la història.
Bueno, está bien, bueno, pero esto están comprando todo.
Sí, però és que el Barça ja tenia els millors jugadors del món. És que tu ara mateix, si vols tenir els millors jugadors del món per competir amb el Madrid, no pots. A no ser que et surtin... Bueno, que en dos anys Pedri, Gavi, Lamin i Cubarsí es converteixin en els top 3 mundial de la seva posició, doncs...
El Barça no té ningú ara en top 5?
A la seva posició?
Ter Stegen.
Araujo, no.
Si està bé, no? Ter Stegen, si està bé. Home, el Ter Stegen de l'any passat és top 5 de mundial segur, i el d'aquest any... el de principi de temporada tampoc em va semblar tan...
Sí, top 5, sí, però
Gavi,
a la seva posició, no, per exemple,
jo crec que Gavi també està
Ederson, Alisson, Courtois, Oblak, Ter Stegen, cinquè.
Oblak,
Bueno, Oblak este año.
No, però Oblak en bon
va per entrar com un cangrejo este any, Oblak.
Jo Oblak no posaria per davant de Ter Stegen. Però sí, sí, ja t'entenc el que vols dir. Sí, sí, ja t'entenc el que vols dir. Ara s'ha de veure el primer partit no va ser bo, pues t'aturarà.
Araujo. És igual, però sí, et compro que és un toc.
Araujo
també és tòxic, però no molts. Araujo, però jugadors determinants top 5, determinants vull dir, bueno, el porter ho pot ser com ho va ser la temporada passada, però de mig càmera endavant no en tens cap, segurament. L'any passat podia estar...
En la delantera seguro que no. Mediocampo, no sé, Pedri, si està bien.
Sí, Pedri, Gundogan, Gavi, et posaria... que al mig del camp és una mica...
Igual, estamos en un momento que hay mucho mediocampista muy bueno, ¿no?
Sí, sí, perquè no. Veus el PSG i...
Veus el PSG, veus el City, veus el Liverpool.
Però jo crec també, amb tot això de Mbappé, que hi ha una part de relat que aquí ens agrada crear, que ara és com amb el Mbappé, te l'han guanyat, no?, d'alguna manera. I després, futbolísticament, és que al final és un... no han guanyat res encara, saps? I
bueno, campió del món.
Qui?
Mbappé.
No, però dic que encara no ha guanyat res al Madrid per portar Mbappé. T'han guanyat en el relat, si vols. Llavors és una qüestió d'il·lusió emocional, com deia el Ferran, de, ostres, la il·lusió que genera, o el que tu deies, Juan, a un nen, de, saps, un nen aficionat del Barça, que tu li expliques que ara el Madrid té a Mbappé, té tots aquests jugadors, o sigui, hi ha una part molt més emocional i d'il·lusió, que òbviament el futbol ara se sustenta molt per això, que després futbolística real, perquè futbolística real, després començarà la Lliga, començaran els partits, i si el Barça encerta amb qui ha de liderar el projecte, amb els jugadors que té, jo crec que o sigui, pots competir perfectament, saps? Per la Lliga, després competiràs, i després quan et trobes en el dia a dia futbolístic, són realitats paral·leles en les que una cosa és el discurs, i ho vivim des de Barcelona, o sigui, aquí hi ha un discurs, i després el que et trobes cada 3 dies futbolísticament, i això ens està passant sense mirar el Madrid, ens està passant aquí a Barcelona, que des del club t'expliquen un discurs de guanyar la Champions o de guanyar la Lliga, i després te n'adones que futbolísticament no va en consonància. Vull dir que també hi ha, existirà aquest discurs de aquí serà tot apocalíptic perquè el Madrid, però encara no haurà passat
no, el vestuario del Madrid, que és molt jove, jo lo veo muy heterogéneo. O sea, no veo una convivencia, no sé, se me ahora que Camavinga está levantando, Tchouaméni, o sea, Fede Valverde, yo no veo ese vestuario que se pueda aguantar, me cuesta explicarme lo que quiero decir exactamente, pero veo un vestuario muy difícil de gestionar.
Però perquè estan creixent
grupets,
els jugadors.
De grupets, vols dir, d'egos.
De grupos, d'egos, de perfiles muy diferentes.
Però els egos aquests que no existeixen encara, si el que estàs dient, o la sensació que jo puc tenir és els egos no existeixen perquè els jugadors aquests han apostat per ells. O sigui, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Mendy...
Sí, però...
Es van fitxar joves i s'estan convertint en estrelles. No? O sigui, Camavinga no era cap estrella ni Tchouaméni era una bona aposta, però llavors sí que anem a veure quan
siguin los pagaron,
jugadors consagrats.
Porque los pagaron precios estrella.
Sí, sí, 80 òbviament. Milions i Camavinga em sembla que eren 40 30.
Sí, però més enllà de que els paguin, home, jo el que em quedo d'ell és que tenen la gana. Sí, el que... Perdoneu, perquè...
Sí, una mica més i desmunta
l'aigua per sobre la taula. Sí,
no passa res. El que anava a dir és que tenen la gana de guanyar títols. Per això crec que un jugador jove amb gana, amb un entrenador amb experiència com Ancelotti, crec que són més fàcils de gestionar dins un vestidor. I més si hi ha futbolistes contrastats que poden fer aquest equilibri, com en Cardi el Madrid, que són Carvajal, Kroos, i
però
després
gana,
gent de la casa com Nacho, i fins i tot posaria Lucas Vázquez, que són futbolistes que no són primeres espases, però són de la casa, saben perfectament què és el Madrid, i a tots aquests hi han guanyat molt.
Però la gana l'haurien de tenir els del Barça i els de qualsevol club.
I la gana la gestiona, no? Jo crec, també l'entrenador, perquè Tchouaméni l'any passat, quan torna del Mundial, fa 3 partits que són un desastre, i Tchouaméni l'any passat, o sigui, és suplent indiscutible en el Madrid, o sigui, no juga gairebé, és que jo ho repassava l'altre dia, juga poquíssim, i és perquè Ancelotti li diu, mira, tu tornes del Mundial, has arribat aquí a la final d'un Mundial, et penses que...
Sí, ja... però ell va tornar bastant tocat de cap, del Mundial, perquè falla el penal...
Sí,
no sé en quin punt es troba,
o sigui,
quan
ell
torna.
Falla el penal a un dels penals decisius de la tanda baixa.
Ah, de la tanda de la final,
sí,
de Marcelino.
I ell arriba molt, molt tocat a Madrid i li costa molt arrencar després del Mundial. O sigui que també el canvia perquè fa tres partits nefastos perquè
sí,
no, no hi era.
No hi és, i aleshores el seu tranquil·lament, i ara l'ha recuperat de manera increïble. És, i Camavinga tampoc era un titular indiscutible, o sigui, i juga de lateral esquerra. Vull dir, és com si la temporada vinent Xavi fos capaç de recuperar Marcos Alonso. O sigui, estem parlant d'això, del que ha fet Ancelotti amb alguns jugadors del Madrid, amb Lucas Vázquez el mateix. Aleshores, vull dir que no... El discurs apocalíptic l'entenc, però després hi ha un dia a dia futbolístic que s'han de... Tens
igual,
una molt bona plantilla, que t'ha de rendir molt millor.
Estan convencidos que va terminar en el Madrid?
Mbappé?
Sí, sí, aquesta és l'altra, eh?
No, no,
perquè... Ningú d'aquesta taula... Jo estic bastant convençut, però ningú d'aquesta taula ho està?
Sí, no, no, jo també estic bastant convençut, però a mi el fet que hi hagin equips de la Premier que diguin obertament que si...
Que hi aniran, no?
Que hi aniran... Ostres, no
però
sé.
Avui Arteta ha dit, home, estaria bé que estiguéssim en aquesta lluita, però
sí,
em sembla que va per un altre camí.
Sí,
no?
El Liverpool també crec que no renuncia a Mbappé, bueno, no sé.
No sé, lo pregunto porque hoy vi en algún medio de Madrid, que le habían ofrecido un contrato inferior al de Bellingham y... ¿Lo viste?
Sí, 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 sí.
Però, entonces, i té a veure amb la relació del vestidor, jo crec que això, no?
Este venir acá...
No, no, i amb l'orgull de Florentino. Perquè diu, ara, si tu vols venir aquí ara,
ja.
Florentino és, té això. Si vols venir aquí ara, vindràs amb les meves condicions.
Sí,
jo t'he vingut a buscar
este no és Sergio Ramos,
dues vegades. Sí, 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 d'acord, però jo crec que a Florentino li és igual que sigui Sergio Ramos o que sigui Cristiano Ronaldo, ho ha demostrat. El cas Cristiano, per exemple, per mi és el més clar.
Aquí pot haver una qüestió de intentar comprar el relat. De dir, diem que li oferim molt, que li oferim molt menys, que no estarà per sota l'escala de Bellingham i Vinícius, i resulta que potser sí que és inferior a l'oferta que li van fer el 2022, però potser no tant, saps, Juan?
No,
però
no,
diem a aquest mitjà i a l'altre...
Lo que pasa que el Madrid no és el PSG, no puede pagar en Qatar. O sea, todo lo que le pague lo va a tener que...
Ah, clar, clar, clar.
No, i el Madrid amb això, crec que Bellingham està en el sou que té ara aproximadament Lewandowski, no? Deu estar, crec que sobre els 15-16. Si ara ve Mbappé i li donen 25, que és el que segurament partia, i aleshores Florentino diu, no, et dono 20, el que està clar és que al cap de 4 mesos Bellingham trucarà a la porta i dirà, si Mbappé cobra 20 i jo cobro 15, jo vull 18. Vull dir que està clar que l'escala salarial del Madrid amb l'arribada d'Mbappé haurà de... o sigui, tindrà cua Florentino, depèn del preu que li posi Mbappé, perquè els altres aniran darrere.
2 minuts per sobre de 11:45. Veurem què passa. Mbappé, si acaba fitxant pel Real Madrid, en parlarem més endavant segur quan es faci oficial el seu fitxatge pel Madrid o el fitxatge per algun altre club, tot i que tot apunta i tots els camins porten cap aquí. Farem una pausa i quan tornem a Vigo, amb la Marta Ramon, perquè ens expliqui què ha dit Xavi.
Baratetes.
I exacte, mentrestant el Ferran Martínez s'alimenta una mica. Ara sí. Tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
La felicitat és el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Només aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata a la gamma Fiat des de 9.350 euros. Finançat amb Stellantis Financial Services fins al 29 de febrer. Consulta les condicions a Fiat.es.
La recta final de les rebaixes per home ja és al Corte Inglés. Tot el 60% de descompte en aquestes marques de moda per ell. Emilio Tucci, Dustin, Lloyds, Green Coast, Easywear. Fins al 29 de febrer, rebaixa final. A la botiga web i app, el Corte Inglés.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC1 presenta Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge 18 de febrer des de les 10 del matí, el Via Lliure visita el quilòmetre 0 del món casteller. Un matí de tradició, emocions i via lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballencs d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 10 del matí, veniu a veure el Via Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El primer que arriba, el primer que seu. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Per sobre de 11:15 de la nit, tu diràs la tertúlia dels divendres amb l'Irigoyen, el Martínez i el Marvà. Hem parlat una estona de Kylian Mbappé i la seva sortida a final de temporada del Paris Saint-Germain. Ara el que hem de fer és centrar en Roger en aquest Celta-Barça de demà a partir de 6:45 de la tarda, una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1 amb el Pou i companyia, i entre altra gent amb la Marta Ramon. Hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Bona nit. La Marta a Vigo, perquè l'expedició del Barça ha viatjat a Vigo aquesta tarda, i l'expedició de RAC1 també, ha viatjat a Vigo. Com us ha rebut a la ciutat gallega, Marta? Fa sol, fa núvol, què fa?
No, ara ja és fosc, perquè aquestes hores, si fes sol...
Bé, però... Sí, 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 però...
No és gravat, Marta, confirmem.
Em refereixo... Si fa bon temps o no, es fa fred.
Fresqueta, però podria fer molta més fresqueta per ser aquesta època de l'any al nord d'Espanya, o sigui que molt bé, ens ha rebut en Percebes.
I més coses
bé,
que he vist.
Molt bé, sí, la veritat és que estem molt contents d'estar aquí a Galícia un divendres a la nit.
Amb la panxa plena, suposo.
Sí, no ens podem queixar. A hores d'ara, l'expedició de RAC1 ha estat molt ben cuidada i molt ben rebuda per Galícia.
Demà al matí, quan et llevis i si surt el sol, fes-m'ho saber, eh? O si fa núvol, també.
D'acord.
A veure, roda de premsa de Xavi aquesta tarda, o aquest migdia, l'hem sentit, de fet, al RAC1 migdia, en la qual s'han tractat diversos temes. S'ha parlat també del partit, després en parlarem, però s'han tractat alguns noms propis, com el de Frenkie de Jong, no? Que ha estat, jo crec, el nom propi de la setmana.
Sí, ha estat sens dubte el protagonista de la setmana. Ja hem anat explicant a RAC1 aquesta setmana els dos escenaris que hi ha ara mateix sobre la taula amb Frenkie de Jong. Renovar amb aquest salari no de rebaixa com a tal, sinó amb un salari que tornaria al sentit original del seu contracte, no basant-se en els diferiments que encara arrossega de l'època Bartomeu, sinó amb un salari més racional. Recordem que pels 2 anys que li queden de contracte, sumant salari i amortitzacions, De Jong li costa 77 milions d'euros al Barça. L'escenari 1 seria renovar, l'escenari 2 és marxar amb una xifra alta, l'ideal serien 100 milions d'euros. Xavi s'ha referit al futur de Frenkie de Jong en aquests termes.
No cal ni parlar-ho, Frenkie és un jugador importantíssim, és molt bon futbolista, està a gust al club i ja depèn del club i depèn d'ell. Però crec que no és moment de parlar d'això, crec que és moment d'estar units, no és moment de parlar de sortides, almenys nosaltres des de dins. Nosaltres estem parlant del Celta, de com atacar bé, com defensar bé, com millorar, corregir coses... Després vindrà la Champions, partits importants. Estem pensant en això, no estem pensant en la temporada vinent.
Un Xavi que de Frenkie de Jong ha passat també a parlar de Gavi, ha estat molt contundent amb la figura del migcampista andalús. Aquí l'equip a França situen com a futurible el Paris Saint-Germain, ara que parlàveu d'Mbappé, en aquest joc del dòmino que a vegades sovint es converteix al mercat futbolístic. Doncs bé, Xavi ha estat molt contundent. Diu que Gavi s'ha de quedar al Barça, que és el futur blaugrana, el que veu més clar, i que ha de ser un futur capità de l'equip. En aquests termes s'ha expressat Xavi.
Debe quedarse, es culé, para mí tiene que ser uno de los capitanes del equipo en el futuro. Entonces, para mí no hay color. Pero estamos hablando siempre de salidas, de Gavi tiene que ser el Barça del futuro.
El cas és que aquesta setmana, és evident, s'ha parlat de tot menys del partit de demà contra el Celta de Vigo, amb aquest ball de noms que hi ha al voltant de la banqueta del Barça, amb la sortida de Xavi a partir del 30 de juny, i també amb el ball de noms de jugadors que poden sortir aquest estiu. Amb tot, Xavi diu que això no entra al vestidor, que no els desestabilitza.
No, jo diria que no. Això és normal, ha passat tots els anys. Recordo l'any passat, doncs, quan s'havia acabat el mercat i es posava que Ansu estava en venda. Això em va fer riure, no? Em va fer riure, que era l'1 de febrer, em sembla, el 2 de febrer. Bé, nosaltres això no ho podem controlar. El que hem de controlar és el de dins. A dins estem units, amb el president, amb Deco, els jugadors, i per acabar de la millor manera la temporada. Res més. L'altre, el que no podem controlar, doncs és difícil per nosaltres.
El soroll, eh? El soroll que pràcticament fa que ens n'haguem oblidat del que va passar contra el Granada, jo diria que en vam parlar dia i mig, i a partir d'aquí, que si entrenadors, que si ara això de Gavi, l'equip i el Paris Saint-Germain, el nom de Frenkie de Jong, han sortit més noms, el nom de Rafinha, per exemple, sí. Vull dir que...
Però des de que va Xavi dir que marxava, les rodes de premsa no s'ha parlat de futbol, s'ha parlat o d'ell, o del seu futur, o del futur dels seus jugadors. És el dia a dia de les rodes de premsa des de que Xavi va anunciar que marxava el 30 de juny. Per això ja no m'estranya, és que tampoc tens massa cosa més del que parlar, perquè futbolísticament, fins que no arribi la Champions, i que és jo suposo que la roda de premsa contra el Nàpols ja serà molt més futbolística i de partit, perquè allà sí que t'està jugant un títol, però com que fa la sensació que tots els altres títols ja els has perdut, la gent més enllà de la Champions ja mira la propera temporada, perquè ja saps que no tindràs aquest entrenador i saps que s'haurà de fer com a mínim dos o tres ventes importants.
Es difícil el rol de Xavi, ¿eh? En este momento, tener que empezar a dar explicaciones de jugadores que vos sabés que no van a estar, que vos ya te vas a ir. O sea, siempre es difícil para entrar en el Barça ejercer de portavoz, porque hablan tanto, tan seguido, que siempre terminan convirtiéndose en portavoces. Y mucho más en este momento de Xavi, que es un momento raro. Vos estás todo el tiempo leyendo los medios, aparecen entrenadores, que si Flick, que si bla bla bla, salidas de jugadores, y vos tenés que salir a responder por algo que no te compete de alguna manera. Y es muy difícil.
Perdoneu, però parlant de contundència, Epa. Ha estat molt més contundent amb Gavi que no pas amb De Jong.
Sí,
home, i tant.
I això vol dir alguna cosa. Aquest depèn d'ell i depèn del club, vol dir moltes coses. De fet, és un retrat del que està passant amb Frenkie de Jong.
Sí, igual, Marta, una cosa. Com està el mercat, mira, hace un rato estamos hablando de mediocampistas, no sé por qué, por el Madrid, supongo. ¿Qué club en este momento está en condiciones de pagar 100 millones por Frenkie de Jong? ¿Que el Manchester City? No, está lleno. El Liverpool no, ya tiene. El Chelsea no, ya tiene. El Madrid no, ya tiene. ¿Quién? El Bayern Múnich.
PSG, que es pot tornar boig, tot i que tingui migcampistes, i en té uns quants de bons, Emery, a més. El United, que ha estat...
El United no va a jugar Champions. Frenkie de Jong, si va haver un equip que no juga Champions.
No ho sé,
No
pot ser que el cinquè classificat d'Anglaterra vagi a la Champions, i si el cinquè va a la Champions, potser la juga.
Podria ser també que, segons com vagi la Champions, el cinquè... classificat de la Lliga Espanyola també va...
No té pinta.
Sí, però podria arribar a ser.
Perquè no
sí.
És només la Champions, sinó les competicions europees. L'altre dia, ahir perd el Betis,
sí, però,
i...
No m'esgarris el que anava a dir ara, perquè imagina't que pot ser.
Hombre,
arribem a l'1 de juny, que pugui ser, i la final de la Champions la juga el Madrid. I el Barça és cinquè.
Podríem arribar al Barça.
No, hauries de voler que el Madrid guanyi la Champions.
Esto sí que es apocalíptico.
No
lo de Mbappé.
Hi hauria algú que voldria la Societat Anònima, directament,
Hi hauria algú que voldria poder un treure.
Però per la gent de casa, perquè el guanyador entra directe.
Sí, sí. No, però com diu el Gerard, ara va per rànquing, i ara mateix crec que la Bundesliga i Itàlia estan per davant de la Lliga Espanyola, no?
Sí, hi ha un... Crec que ara no sé qui dopta, però un periodista dopta de dades que li dona ara mateix menys d'un 3% a la Lliga Espanyola per aconseguir aquesta cinquena plaça de la Champions, i n'hi dona molta més, més d'un 80% a Anglaterra.
Tebas està luciéndose por todo.
Per tant, Manchester United, Paris Saint-Germain, seria la llista que
faria Sigoyen? No, bueno, a ver, El Paris Saint-Germain sí, también tiene buenos mediocampistas. Manchester United yo no lo veo, porque por más que me lo quieran sumar, es que es muy difícil, tiene un mercado muy difícil para que te paguen 100 millones. Esa es la realidad. Y él aparte está muy contento, veo a la mujer muy activa en redes sociales.
És que no només li han de pagar 100 milions, ella haurà de perdonar calés, perquè suposo que el contracte que té aquí el Barça no li faran a qualsevol altre club.
No, però vaja, a veure, és que és el que explicava la Marta ara. El contracte que té el Barça ara és perquè arrossega tot el diferiment que encara li deuen. Però el contracte que seria real... Ara quan està Frenkie, ara aquest any?
A veure, ara són uns 20... Gairebé, no? Sí, 20, són 24.
Ah, 24?
Aleshores, bruts. tornar al contracte original seria tornar 15, sobre els 15 milions, sí. A partir dels 15 milions.
Que això ja li podria oferir algun club, sí, bastants clubs amb cara i ulls.
Però em sembla una xifra baixa, eh?
Tengo una duda con eso, quizás alguien lo sabe, pero es duda, no, esto sí, no va sin mala leche. La diferencia entre los 15 y los 24, o sea, esos 9, ¿es salario o es deuda? O sea, al Barça le quedaría... ¿cómo le computa esos 9 de diferencia?
¿Es una pregunta para la Marta?
No, para todos, para todos.
¿Es una pregunta de selectivitat?
Sí, pregunta...
No, bueno, per ahí no sabe, no sé, no.
A veure, tot això és massa salarial,
sí,
perquè
sí, però no importa.
És una motxilla que t'impacta negativament en el càlcul del límit salarial i del fair play.
Però això, si se va... Si se va, los 9 se lo va a seguir debiendo. A eso me refiero.
Es que yo creo en esto...
No, es que si se'n va, aquests diners els hi has de pagar. Perquè
exacte.
Estan establerts per contracte i tu els hi havies d'haver pagat a 19-20, 20-21...
Totalment, per tant, el que parlava el Juan abans, que era els números que jo estava fent, és per molt que et donin 100, el Barça no ingressarà ni que et donin 100, perquè tots aquests diners... Per exemple, ve el United i et dona 100. Aquests 9 per temporada que falta que tu li donis, perquè ell amb el United pactarà 15, aquests 9 li acabaràs donant tu. I aleshores, si li queden de contracte 3 anys, li queden de contracte, doncs tu ingressaràs 73, perquè aquests 27 li hauràs de donar tu perquè ell se'n vagi a un altre club
no,
per rebre aquest...
Supongo que el club habrá hecho estas cuentas, entonces creen que les conviene, porque volvemos a etapa Mateo Alemán, el fenómeno de las finanzas, que si están invitándolo a irse, o empezando con la propaganda para irse, es porque ellos se lo quieren sacar de encima, porque el relato viene desde el club, no es que viene desde otro lado.
No, no ens hem llevat un dia al matí i hem dit, ostres,
claro.
No, això ve del club, bueno, sí,
coincideix.
Sí, el club li està obrint la porta, no la, igual que ja va passar l'estiu del 2022.
Claro, coincideix, Juan, amb el moment més baix de Frenkie de Jong aquesta temporada. Podríem
sí, després, no?
Sí, però la situació jo crec que és diferent a la de fa 2 anys.
Sí, l'estratègia sobretot és diferent.
No, i la situació del Barça també.
I la d'ell me pensé
sí, també.
Em refereixo a la d'ell, perquè ell okay. Tampoc ha creat, no ha cobert les expectatives que s'havien generat, i a part, l'equip tampoc. I un futbolista com De Jong, que acabava d'arribar a Xavi, que veia que aquí veia un projecte, que semblava que era un projecte a llarg termini, que era un projecte guanyador... Ara està veient que l'equip, el futur que li espera a l'equip, vaja...
Jo te diria més que l'equip o el club.
El club, vaja, bueno, el club barra l'equip no és gens esperançador i per això jo no només crec que Frenkie, sinó que molts futbolistes es podrien plantejar sortir aquest estiu, no només pel tema econòmic, sinó sobretot pel tema de projecte esportiu, de guanyar títols.
Te'n recordes, Marvà, quan teníem el debat de si ha de jugar amb Busquets, si li va millor jugar amb Busquets, si algun dia l'haurem d'alliberar perquè jugui sol? Primera temporada sense Sergi Busquets al Barça. I De Jong, de mitjentre, el millor De Jong l'hem vist a Muriel Romeu una altra vegada.
Sempre... A principi d'aquesta temporada, no?
Sí.
Segurament.
Sempre amb algú al costat, no? Jo crec que el Barça, la intenció que tenia no era aquesta, no? La intenció que tenia potser és que algun dia fos el líder del mig del camp com a mig centre.
I de fet era el que, quan en el fitxatge de De Jong que va Bartomeu a fitxar-los, en recordeu tota aquella odissea del fitxatge, se li explica això a De Jong, ara seràs interior i quan marxi Busquets seràs l'hereu del mig centre del Barça. Però... O sigui, jo crec que el per què el club li obre la porta a De Jong a marxar i el per què De Jong es planteja marxar, a part del tema econòmic, per mi té 100% a veure amb el tema futbolístic, que és que De Jong no és capaç o no ha sigut capaç, o el Barça, el seu entrenador, no ha sigut capaç de que De Jong sigui un jugador per jugar de mig centre únic. Bé, sí, exacte, no ho és.
Aquí vaig,
aquesta és la clau per mi de que ell marxi club i que ell vulgui marxar, perquè ell també deu sentir no sóc capaç.
Perquè és que jo crec que estem aquí comparant dos futbolistes, i quan parlem de Busquets i quan parlem de De Jong, i crec que és un error també que aquí es va interpretar que De Jong seria el hereu de Busquets, o és el que ens van vendre a més a més.
No, i que a part, el 2019 és el que ens venen, i a part hi ha un entrenador aleshores com Ernesto Valverde que també fa declaracions en aquest sentit.
Però són perfils molt diferents.
Però són perfils diferents, jo crec...
Un és un futbolista de conducció, de trencar línies, i l'altre és un
futbolista. Jo crec que si tu construïes al mig del camp del Barça a partir de Jong de mig centre, havies de reformular la teva idea de Exacte. Com és el mig del camp del Barça, i això el Barça no ho ha fet, i a part és que tampoc s'ha donat l'ecosistema adequat per fer-ho, perquè és que De Jong ha tingut 4 entrenadors diferents des que va aterrar al Barça.
Això
també s'ha de dir. No,
4 directors esportius.
Jo parlo d'entrenadors.
Clar, sí, amb això que dius, Marta, que n'ha tingut 4, no? D'entrenadors, el Covid...
D'entrenadors, sí.
Ell no ha viscut una època d'estabilitat, tampoc...
Estàs contant el Setién, ahí, també.
En el club. Però,
bueno, sí, el breve, no? Bueno. Però també estuvo.
El breve. No, però a nivell futbolístic, jo era molt defensor de que De Jong seria capaç d'ocupar la posició de mig centre. I per mi no té a veure amb que si s'assembla o no al perfil de Busquets. Sergio Busquets, abans de ser mig centre del Barça B, en aquella mateixa temporada jugava de davanter centre alguns partits. De davanter centre. O sigui, que el perfil d'un jugador no té només a veure en si li agrada conduir, en si no li agrada conduir. Té a veure en qui li ensenya, i dos, té a veure en que aquest jugador té la capacitat d'absorbir el que li estan ensenyant.
Clar, és que tampoc sabem què hagués passat amb Busquets si no s'hagués creuat pel seu camí Pep Guardiola, però és que clar, de genis com Pep Guardiola, doncs hi ha Pep Guardiola,
però,
saps? Vull dir...
Per això et dic, Marta, que jo crec que la qüestió final en la que estem és un tema futbolístic en el que no hi ha hagut ningú que li ha aconseguit ensenyar a De Jong a ser un mig centre únic, i De Jong no ha tingut la capacitat d'entendre aquells que li han intentat ensenyar perquè ho sigui, i per mi no té a veure en els perfils, que a ell li agrada molt conduir, que li agrada De Jong, els seus números com a jugador més ofensiu, que quan es parla no, és que té un gran desplegament, té una bona conducció, no té bons números ni d'assistències ni de gols, De Jong. Per mi De Jong hauria de tenir la capacitat, o jo me l'imagino com un gran jugador de mig centre, però no ho és capaç de fer, no és capaç de fer-ho, i de tres quarts en endavant doncs no és un jugador decisiu. Per tant, doncs és un jugador que si en la sortida de pilota no és el que necessita el Barça, un no són capaços d'ensenyar-li i ell no és capaç d'entendre-ho, i després de tres quarts en endavant no és decisiu, de tres quarts en endavant un jugador decisiu és Gundogan, que porta 9 assistències i 4 gols. Això és un jugador decisiu. De Jong condueix, et transporta la pilota, però aleshores el problema és el del mig centre per mi.
Vos lo sacaría encima. Porque como pivot no termina de ese paso adelante por entrenadores o por su capacidad de aprendizaje, y como interior no lo ves con las condiciones como para...
Como interior no lo veo.
No lo ves con lo que necesita el Barcelona.
Pero tengo la duda eterna de si algú li ensenya de debò a fer de mig centre, si és capaç de fer-ho. Aquest és el dubte que sempre he tingut.
Vols veure De Jong amb Pep Guardiola, per
claro,
exemple.
Claro, decir,
bueno, Guardiola, no sé. No sé si és Guardiola o qui sigui.
Con Ten Hag no va ser, perquè Ten Hag ja lo tuve en el Ajax y ya va aprendiendo.
Mira, ara que dius això, estava mirant l'alineació del Tottenham, de l'Ajax, en aquella eliminatòria contra el Tottenham.
Todos fracasaron.
Sean, és curiós. De Jong, Sean, era parella de pivot, no?
És curiós, Sean, no? Sí, és curiós, el partit d'anada que van acabar guanyant 0-1 al camp del Tottenham, després no van acabar passant a la final. Jugava Onana de porter, que diguéssim que... No, val, sí, s'ha mantingut a l'èlit, però déu-n'hi-do, ja sabem quin porter és. Beltman, lateral dret, ara està jugant al Brighton, no va arribar mai a... explotar, diguéssim, ja era un jugador veterà. De Matthijs de Ligt. No ha estat un central...
No ha complert les expectatives.
No. Blin, central del Girona, gairebé et diria que dels 11 que anomenaré ara, el que està complint les expectatives aquesta temporada i de llarg. Tagliafico, lateral Que va sonar pel Barça, fins i tot, sí, Martínez.
Bueno, titular amb Argentina.
Campeón del mundo.
Sí. Sí. Sí.
Jugó la final. Ahora está en Lyon, creo.
Sí, sí.
Però, va jugar a la final.
Però si és campió del món, o sigui,
Tagliafico,
mira, dels 11 et diré que...
Igual, nadie apostaba nada por Tagliafico, no seas injusto. O sea, no era el tipo que decías, oh, juega Tagliafico, Paolo Maldini. No, no. No, ja tots sabíem que...
Tots aquests s'han convertit en internacionals, tots, eh? Menys a...
Schöne ja era gran, se'n va anar al Gènova, vull dir que la seva carrera de l'Arsenal va ser el pic, diguéssim. Frenkie,
Schöne era el mig centre i De Jong era l'altre pivot,
Van de Beek, el doble pivot. Van de Beek aquest estiu a l'Eintracht de Frankfurt, perquè no juga ni un minut amb el United. David Neres, un jugador que apuntava molt, i el Benfica és suplent a vegades, no és un mal jugador. Ziyech, un jugador també que diguéssim que no ha arribat mai a l'èlit, sí que és veritat que jo crec que és un bon extrem, però... I després Tadic, que també era molt veterà. Tadic, 35 anys té ara, i
Tadic
no sé,
era boníssim, eh?
no sé on para ara, però Ziyech, vaja.
I l'entrenador...
Ziyech ara està a Aràbia, no?
Va anar
al Chelsea,
no?
Ara està a Aràbia, crec.
I l'entrenador tampoc està haciendo gran cosa en el United.
Què vull dir amb això? Que a vegades parlem molt de jugadors, no? Però hi ha un equip, hi ha un col·lectiu, i després en aquell col·lectiu va funcionar Frenkie, però potser és que el Barça no troba el lloc, i no sé si el trobarà en un altre moment.
D'aquests 11, per mi Frenkie és el millor jugador.
Sí, però jo crec que és un tema, tot és un tema de saber el que vol jugar. Perquè, per exemple, si tu te'n vas al United i Frenkie a darrere té un Casemiro i ell juga alliberat, doncs potser és un futbolista que sí que et serveix. Si vols tenir-lo aquí de pivot com Busquets, doncs segurament no.
Entonces,
és una mica, depèn de a què vol jugar.
Volvemos a lo que decía Marc.
I el que vulgui jugar porta jugadors que s'adaptin a aquest perfil. Ja no és que sigui més perfil Barça o no perfil Barça, sinó perfil el que tu vulguis jugar.
I després, sabem a què voldrà jugar el Barça la temporada que ve?
No tenim entrenador.
¿Sabem si el entrenador que vindrà voldrà Frenkie de Jong?
Habla castellano el entrenador que va a venir, ¿no? ¿Está aprendiendo?
Está aprendiendo, potser.
¿Pero sabe inglés?
Sí, ¿no?
A mí me dijeron que no. ¿Sabes? Imagínate un notas acá que no sé...
¿En Hansi no sabe inglés?
Me dijeron que no sabe inglés.
Vaja.
Imagínate un tipo que no habla castellano.
Podem tenir més problemes que Brian Zaragoza a Múnich.
No, si va a...
Serà divertit a les rodes de premsa.
Si el truca al Bayern...
Jo vaig estudiar alemany 15 dies.
Jo crec que aquí hi haurà un efecte dominó. Jo ara he vist que Xavi Alonso sembla que serà el relleu de Klopp al Liverpool, per tant això descarta De Zerbi, que eren unes altres opcions, i De Zerbi segueix sent opció llavors per venir al Barça.
De Zerbi té contrato.
Sí.
Ja vas tenir que pagar clàusula.
Hauràs de pagar alguna cosa.
No tenés...
Però tens un jugador allà.
No money.
Sí, però tens un jugador allà que...
¿Quién?
Ansu, ¿no?
Que comença per Ansu i acaba per Fati.
No,
jugador
me pareció como muy optimista, pero sí.
Hola, per favor. Juan, que cruel.
Sort que és viernes per la noche.
No, ja tinc una cosa. Bueno, és que estem parlant d'Ansu.
La gent ja el coneix, el Juan.
I l'any que ve és possible que sigui a l'extrema esquerra del Barça, Ansu Fati.
Perquè no hi ha calés.
Perquè no hi ha un duro.
Clar. Això s'ha de tenir en compte.
No, si està...
Hauràs d'encabir-li el sou, també és veritat, però vaja.
Però que tornem a la idea inicial.
Els 11 jugadors van ser dementes.
Tornem a la idea inicial.
Compro...
Fins que no hi hagi un nou entrenador, no saps si Ansu sí, si Ansu no.
No,
si...
clar.
És que pel rendiment de Rafinha, jo prefereixo tenir Ansu
i 600
milions al banc.
És que t'hauràs de vendre jugadors, i és possible que sigui un extrem com Rafinha, si hi ha ofertes amb cara i ulls per ell. I després tu has de... A l'entrenador li dius, mira, tens Ansu Fati, no podem fitxar res més. Vols Ansu Fati o res? És possible que l'entrenador et digui Ansu Fati. Igual que Xavi Hernández va dir aquest estiu, doncs Joao Fèlix, perquè era o Joao Fèlix o res. I va dir, bé, doncs deixa'm el Joao Fèlix, perquè no em resta tampoc.
No, el tema con Fati es que te puede funcionar como sería el año que viene, bueno, como presumimos todo que puede ser Ferran Torres con Lamin en la banda derecha, ¿no? O sea, vos lo tenés a Fati, te relevo a ver qué pasa, porque Fati, la verdad que la situación es que está siempre lesionado. Entonces vos no podés apostar a que te juegue 60 partidos. Ahora estoy hablando en serio. O sea, entonces vas a tener que buscar otro extremo, porque en algún momento se va a lesionar.
Sí, pero vull dir que pots... Que dins de la plantilla, quan tu l'elabores, normalment ja tens 3 jugadors, 4, en els que es diuen que, o sigui, estan fins i tot catalogats com jugadors...
Pedri de cristal.
Sí, Pedri és no, jugadors que acaben sent... que són propensos a lesionar-se, però
Pedri,
tenia Ansufati.
Pedri se lesiona, no? De que
hasta... Ah, sí, sí, que no t'havia entès.
Pedri hauria de començar a entrar en aquest... que no està catalogat així, però hauries de començar
sí,
a catalogar-lo
així. Pedri hauria de començar a jugar sense por. Si vols, mira...
Le pega con la derecha, ¿no?
Perquè vull parlar també una mica de futbol.
No golpea con la derecha.
¿Por qué?
Porque tiene miedo.
Hombre.
Això ho vam explicar també a la transmissió del Barça Juga RAC1, ho explica el Ferran aquí també a la transmissió. Tu diràs, ja és Vox Populi, diguéssim.
Es veu quan
el Barça juga.
El gol que ha fet amb l'esquerra.
Sí. Mitja.